Duros a quatre pessetes.
En el Duros a quatre pessetes, avui volem parlar de la situació econòmica de Catalunya i ho fem amb una assessoria que coneix a fons les empreses catalanes, ja que porta 100 anys treballant per tot Catalunya. Saludem a Jesús Orué, gerent d'ATSA. Jesús, molt bon dia.
Bon dia.
Quin és el principal problema al que fan front avui les empreses catalanes?
Bueno, està clar, no? La incertesa que ens està produint aquesta pandèmia, i clar, i lligat amb aquesta incertesa, fa que també hi hagi molts problemes de liquiditat.
Mm-hmm.
Llavors, clar, aquesta incertesa fa buscar moltes empreses del sector industrial durant la pandèmia. Han vist que tot el que s'han estat les compres, doncs, es van bloquejar les matèries primes en un primer moment i clar, van veure aturada totalment la seva activitat.
Clar.
Clar, llavors, d'altra manera, també aquí a el que és la província de Girona, com altres parts de Catalunya, tot el que és l'eix comercial, petits botiguers, mm-hmm. Clar, la reducció que anés gent a comprar amb aquesta reducció del 30%, no? Ha fet que, evidentment, les ventes s'hagin reduït molt. Clar, aquí a Girona, que és la part que jo conec més, mm-hmm. no? Clar, feia com tristesa, no?, baixar a les 7 de la tarda i veure tot el carrer Nou buit, no? Perquè, clar, la gent entre el toc de queda, que no es podia desplaçar de comarques, clar, vull dir, quin era el potencial comprador que podia anar a comprar? Doncs, evidentment, molt poca gent, no? Llavors, clar, els empresaris, molta preocupació, clar, s'han de fer front als pagaments, la incertesa de què puc comprar, quin és el volum de compra que puc fer, perquè, clar, realment no tens la certesa de quina és la teva previsió de ventes davant d'aquesta situació.
Clar.
I llavors, clar, tot això ha repercutit, doncs, necessitats de liquiditat, fer ventes a uns preus més baixos de la normalitat per obtenir aquesta liquiditat. Això vol dir que els seus marges s'han reduït molt, que els ingressos s'han reduït molt, i tot això acompanyat, a més, no? Pues de lo que és l'economia a nivell nacional, no? Perquè, clar, al final, tots els treballadors d'aquestes empreses, pues, acaben sent compradors potencials d'altres sectors, no?
És una cadena.
És una reacció en cadena. Tota aquesta reacció en cadena el que ha produït és, evidentment, que molts sectors hagin acabat tocats. És cert que ara, després de l'estiu, i de que més o menys, no?, el que és el trànsit de les mercaderies a nivell internacional, s'han anat reactivant, alguns sectors s'han anat recuperant. I després, bueno, ja parlaríem, no?, depenent de la situació geogràfica, com ha afectat més o menys, no? Per exemple, en el cas de la Cerdanya, que ha fet una oficina a Puigcerdà, era molt curiós el fet aquest, no?, a l'estiu, quan més o menys se va reactivar novament l'activitat, en el qual es va potenciar, evidentment, per les situacions de la limitació de mobilitat al turisme intern, no? Però, esclar, la zona de la Cerdanya va veure com s'incrementava absolutament la seva facturació.
Clar. Mm-hmm.
Llavors van fer una facturació molt important i això els va permetre recuperar-se. Però, a la vegada, en el moment que es tornen a començar a augmentar els índexs de contagis i, per tant, la Cerdanya, no sé si ho recordeu, finals d'any, va ser una de les comarques que es va incrementar moltíssim i, per tant, van tenir unes restriccions perimetrals bastant importants, doncs, clar, tot això se'ls en van anar en orris. Per moltes ajudes que hagin hagut, al final, ho han passat malament.
Perquè,
al final, hi ha regions a Catalunya, doncs, que tenen un negoci molt estacional, no? Perquè depenen molt del turisme i si no puja la gent, no?, a la Cerdanya, i justament amb la temporada d'esquí, en el qual realment és quan augmenta molt la facturació, clar, no puja gent, no facturem. I si a més un 25 o un 30% de la meva facturació. Depèn clarament d'aquesta estació, no? I no puja la gent, pues, tot allò que podia haver recuperat a l'estiu se'n va anar a Norris, no? I clar, ha sigut una miqueta tot plegat, bueno, està sent bastant dramàtic.
Uh-huh. Jesús, ara parlàvem dels fons europeus. Creu que arribaran els primers aquests fons que són tan importants?
A veure, la sort que tenim nosaltres, abans que tot, perquè clar, ATSA, com a tal, aquests fons no els hagués gestionat mai, perquè no en sabem, no? Vull dir, no és la nostra especialitat. I clar, el fet d'estar integrat al grup Morrison, a CPM, ha fet que puguem arribar a aquest servei. Uh-huh. Llavors vam muntar un grup de treball amb un especialista en la matèria i ens va indicar clarament unes pautes. Clar, aquests fons europeus, en principi, haurien d'arribar a les pimes. Haurien d'arribar. Però jo, això ja és una opinió personal, ja veurem que arribarà.
Uh-huh.
Perquè aquests fons europeus, al final, com gairebé moltes d'aquestes ajudes, al final acaben anant a les grans companyies, sobretot IBEX 35. Clar, vaig estar llegint un article, per exemple, en el cas d'Inditex, que estava fent un centre logístic, que ja el tenia programat, però que aquest centre logístic, doncs, aprofitant totes aquestes ajudes, el modernitzarà, el farà més sostenible, no? I clar, vull dir, si les prioritats d'aquestes ajudes és ajudar a totes les empreses, entenc que s'hauria de crear un mecanisme perquè arribessin a tothom, no?
Uh-huh.
Ara, això és, també t'he dit que les instruccions van ser molt clares. És a dir, qualsevol empresari, sigui pimi o no, però qualsevol empresari el que ha d'entendre és que això al final són ajudes.
Uh-huh.
Llavors, la prioritat ha de ser, si tu realment has de fer la inversió, perquè la vols fer, perquè vols modernitzar, perquè la vols fer l'empresa més sostenible, llavors tu sí que ets el perfil per demanar aquest ajut. Però una pime que es plantegi demanar un ajut, a veure si li donen per fer la inversió, aquí s'ha d'anar molt de compte,
uh-huh.
perquè igual no t'arriba.
Clar.
Per tant, la prioritat sempre és aquell empresari que realment vol fer un canvi i vol fer una inversió. A mi se m'ha acut un client que tenim aquí a Girona, doncs que arran de la pandèmia, ell va veure molt clar que havia d'optimitzar tot el tema de lo que són els seus locals, els vol fer sostenibles, vol posar plaques solars perquè sigui autosuficient, vol crear tot un sistema telemàtic i realment millorar molt la seva tecnologia, doncs bueno, aquest és el perfil, no?
Mm-hmm.
Perquè realment ell ja ha pres la decisió i a partir d'aquí presentar tota la documentació que sigui necessària i esperar a veure si t'arriba algun diner al fons europeu. Però bueno, ja veurem com anirà això,
La setmana passada va començar la campanya de la renda. Hi ha polèmica per la situació de molts treballadors que estan a ERTO i que ara, doncs, potser segurament hauran de pagar, tot i que estan sense feina temporalment. Quina és la situació real? No sé vostès com estan gestionant tot plegat.
Bueno, jo primer et diré la part teòrica, després et diré l'opinió personal.
Vinga.
La part teòrica és molt clara. Al final, tu estàs rebent, la gent que està a l'ERTO rebrà de dos pagadors, no? Llavors aquí ja tenim el límit dels 14.000 euros, no? I automàticament tu rep rentes de dos treballadors per part d'una part de l'any, per part de l'empresa, i després, a través de la Seguretat Social, doncs tu ja estàs rebent de dos pagadors. Per tant, el límit són 14.000. Per tant, molta gent que mai hagués fet la renta l'haurà de fer.
Mm-hmm.
Perquè clar, hi ha molts treballadors, doncs, que no arribaven als 22.000 euros bruts, i clar, no la feien mai, ja estava tot calculat amb la retenció, i et tirava la feina, no? En el moment que estan en ERTO i reben la prestació, doncs clar, ja estan rebent els pagadors, algo que no estava previst per moltes famílies i que no ho saben.
Mm-hmm.
Que no ho saben. I a més pot haver-hi un altre drama, que és el tema de la deducció per maternitat. Clar, hi ha moltes mares que estan, i pares, en el cas que es donin els condicionants, que estan rebent anticipadament aquests 100 euros.
Uh-huh.
I són 100 euros mensuals, fins als 1.200, i que, clar, quan tu estàs en situació d'ERTO, i per tant, estàs rebent una prestació, com no estàs cotitzant, doncs no tens dret. Mm-hmm. I molta gent l'ha rebut anticipadament. Això què vol dir? Doncs, bueno, doncs que quan fem la declaració de renta, a part de fer la renta, que ja no l'haguessin fet, aquests 100 euros, els períodes que han cobrat anticipadament, se n'han de tornar.
Mm-hmm.
I clar, i aquí va la meva opinió personal.
Mm-hmm.
Jo no crec que en un moment de pandèmia, amb la situació dramàtica de moltes famílies, que estem parlant d'una franja de població que, doncs, bueno, doncs que els seus ingressos ja són complicats, veure reduïts els seus ingressos amb l'ERTO, el que vol dir és fer front a unes obligacions que té cadascú, no? Pues el préstec del cotxe, la hipoteca, diverses coses, no? Veure reduït els seus ingressos i, a més, ara tindre el premi, no? De tindre que fer la declaració de renta amb el que pot implicar, a mi em sembla una mesura que no s'ha rumiat bé,
mm-hmm.
perquè ja prou dramàtic és tot com per contemplar aquestes prestacions extraordinàries. Si uno deixa una prestació extraordinària a conseqüència de la pandèmia com una renta subjecta i no exempta, no crec que sigui de rebut. Jo crec, per això et dic l'opinió personal, que tots aquests treballadors que estan amertos, aquestes rentes s'havien de considerar exemptes per la situació excepcional, perquè no és com una prestació d'atur normal, no? En una situació normal, no? Del dia a dia, a una situació de pandèmia mundial en la qual tu t'has vist privat del teu lloc de treball per obligació, perquè els empresaris els han obligat a tancar, en molts casos, o perquè els números no surten per les limitacions que hi ha a nivell comercial. Per tant, clar, no els empresaris diuen, no, és que si no et poso merto, jo he de tancar, saps?
Mm-hmm.
I llavors dius, ostres, m'haig reduït els ingressos perquè m'han obligat. I a més, ara hauré de pagar el peatge de la declaració de renta que mai hagués fet. I en molts casos, el que et dic, la deducció de maternitat, a mi em sembla que això farà mal.
Uh-huh.
I bueno, ja ho anirem veient.
Perfecte. Anirem veient com va evolucionant. Jesús Orué, gerent d'ATSA, moltíssimes gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé.